información de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Gràcies, Carlos. 10 minuts. Arribem a 1:45 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra, sóc el José Miguel Cruz. Què tal, com esteu? Benvinguts. Fa fresquet avui. No us preocupeu perquè no, d'aquí res les temperatures tornaran a normalitzar-se. Això serà de cara a demà, dijous, demà passat divendres, ja arribarem. Bueno, normalitzar-se, parlem del que tocaria per l'època, que tampoc és calor. Hem de ser així, estem en una època on la que estem. Però ara s'està, tenim a sobre aquesta bossa d'aire fred. És que estic refredat i no sé ni com parlo. Tenim a sobre aquesta bossa d'aire fred que fa que aquestes temperatures estiguin, doncs, ara mateix, de ple hivern, en tot cas, Bé, avui tenim unes quantes coses per xerrar, moltes per reflexionar, d'altres força interessants. Mireu, i comencem amb una que a mi em sembla molt positiva. I em sembla molt positiva perquè la transparència és clau. Parlem de transparència a tots els nivells. És una de les qüestions claus, doncs, per saber on estem. Per saber en quina situació està la societat, per saber com funcionen les coses, per saber quines decisions has de prendre. En aquest cas, les decisions no serien pas per nosaltres, sinó per les institucions, pels polítics, etc. Des de fa dos dies que es va anunciar que els Mossos d'Esquadra continuaran i faran l'exemple de l'Ertzaintza i faran detall per primera vegada de l'origen dels detinguts en el balanç de criminalitat d'aquest any 2025. Serà un informe que la policia catalana, doncs, presentarà aquest proper gener sobre l'activitat delinqüencial a Catalunya. És a dir, un resum de l'any. Un resum de l'any del que ha passat. Doncs en aquest resum, doncs, es facilitarà o es posarà la nacionalitat dels detinguts. Bé, estem parlant que s'han fet preguntes, els polítics ja sabeu... És un tema espinós i hi ha paral·lelismes. I em perdonareu, no faré un paral·lelisme aquí, que evidentment no és el mateix, però sí que és el mateix a nivell informatiu i a nivell de transparència, que és el que anava a dir, no? Per exemple, us recordeu quan no es podia parlar de suïcidi als mitjans de comunicació? O no es podia parlar... Bueno, no es podia parlar. No era aconsellable parlar. O no es podia parlar de violència envers les dones, perquè d'això no es podia parlar. O eren temes molt... No diré tabús, però era molt aconsellable no parlar per una qüestió. És el que deien els experts. Seguíem els consells dels experts, en aquest cas, no? I és que parlar de suïcidi, o de pensaments de suïcidi, o parlar de violència envers les dones... Els experts en aquell moment deien que això podia provocar un efecte crida. Un efecte crida. És a dir, nosaltres ara parlem de per què tenim pensaments de suïcidi, què està passant, quina motivació, quines solucions hi ha, doncs això podia provocar en aquell moment, això deien els experts, un efecte crida. Després es va veure que no. Després ara és més aviat tot el contrari. I crec que encertadament. Parlar de les coses és la porta per la solució de les coses. És a dir, si en aquest programa parlem amb un expert de suïcidi, de pensaments de suïcidi, de per què una persona pot tenir aquests pensaments, i quines són les solucions, ostres, estem donant una solució. Amb això, tres quarts del mateix. Fins ara, la policia no donava les dades de la nacionalitat dels detinguts. Per què? Doncs, tres quarts del mateix. Per evitar un efecte xenòfob, per evitar criminalitzar un sector de la població. I ara, amb tot el rebombori d'aquestes dades, al final diuen, no, s'han de donar aquestes dades per saber on estem. En parlem d'això amb la Imma Viudes, portaveu del sindicat Safepol de Mossos d'Esquadra. Imma, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, José Miguel.
Mira, com ahir estava a Lleida i no et podia parlar amb tu, avui t'exploto. Vull dir, si no és ahir, és avui. No hi ha problema, Imma. Bé, explica'm per què aquest canvi de paradigma. Per què ara el cos de Mossos farà el que ja feia l'Ertzaintza, doncs, dient la nacionalitat dels detinguts?
Bueno, ja ho has dit tu una mica, no? Ja ho has avançat. Això es justifica clarament, no? S'eviten especulacions. Al final, augmentem la transparència al publicar aquestes dades, no? Perquè permet a la ciutadania doncs, accedir a informació que realment és verificable, no? Que evita rumors, que evita aquestes narratives no contrastades que llegim arreu, no? I al final acaba reforçant la confiança pública amb els cossos de seguretat, amb els cossos policials. Evita aquesta sensació de manipulació de dades, d'opacitat, de que no volem donar aquestes dades. Al final, quan no les oferim, no? Què fan altres? Doncs emplenen aquest espai amb especulacions, amb palabreria, clar. No? I quan, en canvi, les dades estan publicades, estan contrastades, treballem amb fets, no? I evitem aquestes sensacions, aquestes maleïdes percepcions, no? Que paraula tan de moda, no?
Sí, sí.
Però al final evitem tot això, ho tallem d'arrel, no? A més d'això, també es millora, no? L'anàlisi
de les situacions
estadístico-criminològic, sí, sí. No? Sí. També, al final, si ens basem en les nacionalitats, en aquesta variable, les publicacions permeten entendre millor alguns perfils de criminalitat. Si algun tipus de crim organitzat té mobilitat o no té mobilitat, si existeixen patrons reals, no?
Sí, sí,
o
sí.
Si la població és proporcional, no?, a la distribució d'aquesta delinqüència.
D'acord.
Es detecten fenòmens, com et deia, xarxes criminals, fenòmens que són transnacionals,
entenc.
Tipologies específiques associades a una nacionalitat que també n'hi ha per motius estructurals, etcètera, no?
Clar, ja veurem.
Al final estem parlant d'això.
De totes maneres, el fet transparent d'aquestes dades, que a mi em sembla fantàstic, que tot... És una mica, i em perdonareu el paral·lelisme, perquè no té res a veure, però sí en la manera de comunicar-ho. Recordeu quan els mitjans de comunicació no podien parlar de suïcidi? De suïcidi no podien parlar, perquè els experts deien que hi havia un efecte dominó, etcètera, i hem passat...
Ni de violència de gènere, perdona.
Exacte. I hem passat al contrari, a parlar, perquè parlant, dient les coses, doncs és quan la gent doncs sap, fa i pot reaccionar. Amb això estem fent exactament tres coses del mateix. Políticament pot tenir alguna solució, influència? És a dir, que l'opinió pública sàpiga d'on és una persona o d'altra pot ajudar a corregir políticament com han de ser les actuacions, que s'han de fer i què no s'ha de fer, o no té res a veure això?
Estarà per veure. El que està clar és que la política d'opacitat a la comunicació, no? En regla, en norma general,
sí.
No funciona, i el fet de publicar aquestes dades segurament facilitarà la investigació tant acadèmica com sociològica d'aquestes dades, i com dius tu, això pot tenir una resposta diferent. Està clar que els escenaris van canviant. Vull dir, el que a vegades pensàvem que funcionava, després amb el temps s'ha descobert que no funciona. Per tant, potser ara que es publiquen les dades es podran analitzar doncs, correlacions entre factors socioeconòmics i criminalitat. Bueno, ja es veurà, està per veure, no? Vull dir, al final està clar, no? L'escenari ha funcionat i evidentment, doncs, aquí seguir aquest exemple, doncs, nosaltres ho valorem favorablement.
No, clar, perquè el cos de policia continua fent la seva feina, vull dir, és una qüestió que ja feia. La diferència és que ara es comunicarà, bàsicament. És a dir...
I com et deia...
Clar,
perdona.
Digues.
No, que com et deia, reforça la confiança en la policia, no? Totes aquelles accions que vagin encaminades a reforçar la confiança amb els cossos policials, evidentment, sempre seran positives.
Jo no sé aquí si podré entrar en un petit debat, perquè, clar, la confiança del cos policial ja hi era. Possiblement, jo ho veig més una clau més política, això, De reacció política, més que... Perquè vosaltres fareu la feina que ja feia, vull dir, no canviarà, això.
Nosaltres som una policia molt ben valorada, les dades així ho diuen, però sí que és cert doncs, que hi ha actors que s'entesten en fer pensar el contrari, no? Amb aquesta rumorologia, no?
Ja, entenc.
El fet de poder dir que la policia és transparent, que no amaga dades, acallarà totes aquestes boques.
Per això, que el marró anirà a uns altres. Això volia aquí anar a parar jo.
Bueno, veurem quina resposta i quina reacció en l'àmbit polític, social, etc., doncs provocarà tot això, no? Però en qualsevol cas és un pas endavant, creiem que necessari, doncs, per evitar tota aquesta rumorologia, sí, sí, no? I tallar especulacions a altres actors que tenen interessos clars en que sigui així.
Doncs serà força interessant veure-ho. De totes maneres, sempre és una bona notícia que hi hagi una transparència, una comunicació real del que passa, del que no és, del que és i del que no és, per moltes coses, entre les que se les explica en tu, Imma. Doncs Imma Viuda, esportiva del sindicat Safepol de Mossos d'Esquadra, gràcies per atendre'ns i explicar-nos això. Una abraçada molt forta.
Gràcies a tu, bon dia.
Bon dia, gràcies. La Imma, que li estaven robant temps perquè està descansant. Bàsicament, insisteixo que aquí jo veig més una clau política que no pas policial. La policia ja ho sap, tot això. Ara, per què ho dic? Ho dic, insisteixo, crec que és una qüestió bona, perquè la transparència en qualsevol cos d'aquestes coses, la transparència crec que ens fa prendre bones decisions i es fa almenys saber a on estem. Per què dic això de la política? Perquè tant com els que exageren, com els que especulen amb aquestes dades, doncs ara ja això s'ha acabat. Ara ja sabrem, tant pels que exageren com pels que es queden curts, com ara ja sabem les coses com són. I ja està. Per cert, la Generalitat Interior ha publicat, ho ha explicat, quines són les nacionalitats dels detinguts de l'any 2024. És una pregunta que li ha fet el PP a Interior, al Parlament, i pràcticament un 66% de les detencions del 2024 corresponen a persones estrangeres. Bé, de seguida, clar, amb tot això que estic dient dona la sensació que deixo anar un punt xenòfob, però aquesta és la qüestió i per aquí és on està la transparència. No és una qüestió ni de sí ni de no, és una qüestió del que hi és. Res més, del que és. Va, que de seguida en parlarem amb Molprotec, parlarem d'humitats, després parlarem de la Generalitat també, perquè ha rebut una herència, una cosa molt curiosa, una herència, una fàbrica de canelons artesanals, que ara vol subhastar, ho farà per segona vegada, intentarà subhastar aquesta fàbrica de canelons artesanals. Ara, com funciona una subhasta pública? De seguida en parlarem de tot això, aquí a Rere Cope Catalunya i Andorra. Però abans, va, parlem de psicologia. Necessites teràpia? Molts de nosaltres, i cada cop és una d'aquestes malalties que tenim després de la pandèmia, que ha anat en augment i va pujant. Doncs per això està el Centre de Psicologia Boca Vella, que ofereix aquest coneixement de grans professionals en qualitat, confiança, empatia, en un entorn confortable, que t'ajudarà a aconseguir aquest benestar emocional que tots necessitem. On estan? Doncs mira, passatge Boca Vella número 7. Ha costat molt a prop de la plaça Tetuan de Barcelona. Tota la informació la podreu trobar a bocavella.org. Bocavella.org, inclús el telèfon, que el telèfon és el 604 40 95 18. De totes maneres, a bocavella.org trobareu tota la informació. Bons professionals, si necessites teràpia, Centre de Psicologia Multidisciplinar, Boca Vella.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Vuelven los sábados de ópera al Hotel Eurostars Gran Marina. Cada sábado a las 8:30 disfruta de un tributo a las grandes arias de la ópera interpretadas en directo. Completa esta experiencia con los mejores cócteles de autor o una deliciosa cena en su restaurante. Infórmate en eurostarsgranmarina.com y disfruta de una experiencia única.
Productos artesanos en Oliva Jaén. Ya tenemos el aceite cosecha temprana, quesos con sabor inimitable, embutidos de Cazorla, Girona, los mejores de todo el país. Oliva Jaén, 93-666-9173. Si no queda satisfecho, le devolvemos el dinero. Estamos en calle Josep María Molina 28 de San Feliu de Llobregat, en olivajaén.com, en Instagram y en Facebook.
Demà, a migdia, COPE Catalunya, tens una cita amb DKB Assegurances. Un temps de ràdio per explicar-te per què necessites una assegurança de salut, quin tipus d'assegurança mèdica necessites i per què fer-ho amb DKB. Aquí, a la sintonia de COPE Catalunya. DKB, Salud y aseguranzas médicas.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque me dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque puedo financiar al 100% y al mejor precio. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque puedo dejar mi antiguo coche como parte de pago. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Doctor Sumio, amb una cuina preciosa, amb un forn amb càmera i una placa amb extractor integrat que no fa soroll. Què és?
És la síndrome dels Black Premium Days de Miele, amb fins a un 15% de descompte en electrodomèstics Miele de cocció, aspiració, rentat, fred...
Necessito la recepta.
Només fins al 2 de desembre en distribuïdors oficials Botiga Miele i Miele Purés.
COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs ara parlem d'humitats. Y dentro de las humedades y de los problemas de humedad vamos a hablar de la condensación. La condensación es una de las humedades estructurales por excelencia que cobra protagonismo en estos meses, ¿no? Meses de otoño, meses de invierno, cuando el frío llega, cuando hay menos luz solar, etcétera, etcétera. Vamos a hablar de esto con Ignacio Lago. Ignacio Lago es director de Mulprotec en Cataluña y de esto sabe un montón porque a eso se dedica. ¿Cómo estás, Ignacio? Bienvenido.
Muchas gracias, buenos días.
Pues, ¿cuántos años llevas con tratamiento de humedades en Mulprotec? Lleváis un montonazo.
Bueno, Mulprotec lleva ya aquí en Cataluña 25 años. Y lo que es en Europa lleva 70 años.
O sea que ya, poca broma, algo sabéis de esto, ¿eh?
Bueno, intentamos hacerlo lo mejor posible.
Ahora cuando empieza el frío, Ignacio, ¿con qué problemas de humedades nos podemos encontrar en nuestras viviendas? Las locales, la oficina. Estábamos hablando de la condensación en principio, pero ¿qué tipo de humedades además de esta?
Bueno, cuando llega el invierno, evidentemente llega el frío, esos puentes térmicos de diferencia de temperatura interior y exterior, y evidentemente las lluvias aumentan un 40% como mínimo. Con lo cual, esa lluvia se va a ir acumulando en el subsuelo, los muros la van a absorber y van a dar a problemas de la condensación, haciendo efecto esponja, los muros. Sí, van a provocar capilaridad, el muro va a absorber esta agua presente en el subsuelo, y por otro lado, aquellos muros que están bajo cota rasante, o aquellos que están soterrados, como pueden ser garajes, parkings, trasteros, etcétera, etcétera. Bueno, toda el agua que hay presente al otro lado, al estar soterrados, si no hay una barrera estanco que lo impida, va a filtrar hacia el interior, provocando esa filtración lateral. Ajá. Y después, por otro lado, tenemos ese gran problema importante, que es el que más nos preocupa, que es la condensación, que ya, como te decía, sí, se produce por ese puente térmico entre el interior y el exterior, además de otros motivos que también ayudan.
Ajá. ¿Y cuáles son las medidas para acabar con la condensación, Ignacio? ¿Qué hay que hacer?
Bueno, así como cuando es un problema estructural, bueno, pues tenemos que tratar los muros, la capilaridad y la filtración lateral. Bueno, pues la condensación, no, la condensación se produce por ese puente térmico, una ventilación deficiente, un modo de vida. Hoy en día vivimos muy aislados, desde los años 70 hacia aquí, nos hemos preocupado mucho de aislar las viviendas, carpintería metálica, doble vidrio, fibra de lina, con lo cual todo el vapor que generamos de respirar, 2 litros por persona, la cocina, la ducha, la plancha, el baño, etcétera, etcétera, se queda en el interior de la vivienda. Unido a esa ventilación deficiente, da lugar a los problemas de condensación. La solución definitiva, pues, es la instalación de una central de tratamiento de aire.
La central de aire
Mulprotec, sí, sí, es un dispositivo de última generación desarrollado en los laboratorios de Mulprotec que soluciona de forma definitiva todos los problemas, o sea, los problemas de aireación.
Pues, corrígeme si me equivoco, el teléfono de Mulprotec 900-102-103, 900-102-103, y además el primer diagnóstico sería, o sea, hacéis una prueba, un diagnóstico sin compromiso ninguno, ¿no?
No, no, por supuesto, una vez que el cliente se pone en contacto con nosotros, un técnico de diagnóstico se desplaza a la casa del cliente y le va a hacer una diagnosis completa y gratuita. Le va a sorprender ya de entrada la cantidad de aparatos de medición que llevan. No es una visita rápida, pero para que sea una diagnosis correcta y definitiva.
Ajá. 900-102-103 o en la web encontraréis toda la información, humedadesmurprotect.es.
Así es.
Ignacio Lago, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Cruz. Muchas gracias.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Mal parece que solo me quedé y fue pura, todita tu mentira. Qué maldita mala suerte la mía, que aquel día te encontré por bebé.
Va, que en parlem d'una cosa interessant, curiosa. Curiosa, és una d'aquestes coses que passen i dius, ostres. És l'herència que ha rebut la Generalitat de Catalunya en forma de fàbrica de canelons artesanal. Una fàbrica que està a Ripollet i que el govern doncs tractarà de subhastar-la per segona vegada. És una empresa, insisteixo, que ha rebut com a herència, que no sé si és un cas sense precedents a Catalunya. Bàsicament vendrà el 100% de les accions de Canelons Fadaic, Fabricacions d'Aliments Sau, que és una empresa dedicada a la producció artesanal de canelons i lasanyes, amb seu al centre de Ripollet, al Vallès Occidental. Bé, la companyia continua actiu, continua funcionant, i forma part d'una herència de Manuela Marimón, que és una dona que va morir, en pau descansi, als 98 anys, sense descendència ni familiars coneguts. Llavors, què ha passat? Què ha passat amb això? Que l'herència ha anat cap a la Generalitat. I és la primera vegada que la Generalitat rep una empresa com a part d'una herència intestada. Vull dir, la Generalitat rep moltes herències quan no hi ha un descendent, un hereu o hereva, doncs això va parar doncs, a l'erari públic, a la Generalitat. En aquest cas, estem parlant d'una fàbrica. I aquí és on està la curiositat, no? Perquè a més de la fàbrica estan els béns de la dona, i que era un local comercial, una plaça d'aparcament, una casa de Ripollet, etc. Però anem cap a la fàbrica, que serà subhastada, en subhasta pública. Com funciona això? Tu pots accedir a una subhasta pública? És a dir, si tu vols aquesta fàbrica, podries o no podries? En parlem d'això amb el senyor Román Eseberri Piedra. Amb ell traurem l'aigua clara. I qui és? És un advocat especialista en dret processal civil de Eseberri Abogados. Román, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, què tal?
Gràcies. Encantat de parlar amb tu, gràcies per atendre'ns. Escolta'm, Román, com funciona això d'una subhasta pública?
Bueno, depèn de quina mena de subhasta estem parlant, perquè hi ha dos tipus de subhasta, la voluntària, la que es porta a través de la jurisdicció voluntària, que és potser aquesta que vol accedir a la Generalitat, jo crec que és aquesta, deu ser, que és que el propi interessat porta el bé perquè subhasti, d'acord? A la subhasta és una venda pública, d'acord? Aleshores, diguem-ne, per tenir igualtat de compradors, perquè no hi hagi unes sospites d'imparcialitat, potser la institució la porta a una subhasta pública, d'acord? Que és voluntària, la pot portar directament. Però la majoria dels casos són subhastes que es donen dintre d'un procediment de que es diu de premio, d'acord? O sigui, d'un procediment d'execució, que hi ha una sentència, per exemple, o un procediment hipotecari. Per exemple, quan una persona no paga les quotes al banc i s'acumula un número de quotes impagades, el banc pot executar la hipoteca, d'acord? És el que es diu, es coneix com un procediment hipotecari, que realment molta gent ho ha patit, això. Aleshores, el que es fa és es porta la finca a la venda pública, a la subhasta, pel preu del deute, d'acord? I ja es ven.
I qualsevol persona pot accedir a això o no?
Sí, perquè ara la subhasta més és electrònica. Anys enrere no ho era. Crec que a partir de l'any 2015, si mal no recordo, es va introduir la subhasta electrònica i sí, es pot entrar com a licitador. El que passa és que s'ha de pagar, s'ha de pagar una quota per dir d'entrada, per licitar, que es pot perdre, si no es fa bé. Llavors, sí, és pública i es pot licitar a través d'aquest portal electrònic de subhastes i es poden fer les pujes, d'acord? Sí, les postures, que es diuen. Mm. I el que treu la millor postura és qui guanya la subhasta. Seria l'adjudicació.
Román, seria una mica, i perdona que sigui tan planer i tan tòpic, però seria una mica com a les pel·lis, allò, el mejor postor se lo lleva, seria això?
Sí, sempre ha sigut així, sí. Ah. El que passa és que abans de la subhasta electrònica, potser això ja es decidia abans d'iniciar la subhasta, que es feia al propi jutjat. Llavors ja estaven els famosos subhasteros, d'acord?
Sí.
I entre ells una miqueta ja feien, compraven entre ells, no feien postures perquè, hi havia un que se la volia quedar, etcètera, no? I ara això ja no es fa així, afortunadament, perquè es fa des de la subhasta electrònica, i la subhasta electrònica dona igualtat a tothom. Una persona pot intervenir a la subhasta, no sé, des de Màlaga o des de la Corunya, a una subhasta d'un bé que està, pues, no sé, a les Balears.
D'acord.
Sí, 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 no hi ha cap problema amb això. La qüestió és pagar-ho.
I pot accedir, sí. quan dic que parla... Ara estendré una mica la pregunta si pot accedir qualsevol persona... Sí. Hi ha condicions? És a dir, per exemple, quan tu accedes a una subhasta pública a Espanya, has de ser espanyol, has de ser de la Unió Europea, pots accedir, jo que sé, un xinès a aquest tipus de subhasta, o hi ha condicions determinades per qualsevol persona?
T'has d'identificar, evidentment,
Entenc,
sí. O sigui, no pot ser anònima la subhasta, però si pagues els drets per poder participar a la subhasta, no hi ha cap problema.
D'acord.
Això no hi ha cap problema. El que passa és que, evidentment, aquí tota la qüestió, aviam, de que es poden donar altres circumstàncies, com, per exemple, el blanqueo de diner, això no es pot fer amb una subhasta, evidentment. La gent que no actua bé no acudirà a una subhasta.
D'acord. Clar, aquí també era una mica també una altra de les intencions de la pregunta. Sí, clar, una persona d'aquesta, jo què sé, que li interessa netejar diners negres i podria aprofitar-ho d'alguna manera? No,
perquè allà els ingressos es consignen en seu judicial.
D'acord.
Clar, o sigui, a través del portal electrònic. El que passa és que això va a la consignació del propi jutjat. Clar, una persona que no té diners, el que no pot fer és... O sigui, que no té diners legals, per dir així, sí. El que no pot fer és introduir diner negre a l'assistència. El primer interessat és ell, no fer-ho.
D'acord. Clar, jo he fet la pregunta des d'un punt de vista bastant ignorant, com pots comprovar,
És que hi ha qui s'ho pensa, perquè hi ha gent que s'ho pensa, això, I després van al jutjat i tenen sorpreses, perquè, clar... Propostes d'aquestes absurdes, que no acostumen a ser de gent nacional, això també és així,
Llavors la pregunta tampoc era tan tonta com la que he fet. Bé, Roman, en el cas d'aquesta fàbrica de canelons que té la Generalitat, quan el que fa la subhasta o està obligat a fer la subhasta és un ens, com és la Generalitat o un ajuntament, està obligada a fer aquesta subhasta? O es podria quedar amb la fàbrica? O un cop la té, l'ha de subhastar perquè no la pot tenir?
Aquest cas en concret no el coneixo, però no sé com ha anat la cosa, però si la Generalitat s'ha quedat amb aquesta finca o, diguem-ne, se l'ha adjudicat, la primera subhasta, perquè deriva d'una deuta que té la Generalitat, o sigui, aquesta empresa amb la Generalitat, i la Generalitat ha tingut un procés judicial i ha guanyat, i per tant aquesta empresa no té diners per pagar i està fent un procediment d'execució, evidentment és l'única via que té per vendre, és aquesta. O sigui, se la pot arribar a adjudicar per la deuta, evidentment, la Generalitat, i després potser tot fer una venda pública també a través dels propis serveis de la Generalitat, o bé si no és el cas aquest, diguem-ne, perquè l'empresa aquesta no tenia un deute, sinó que, no sé, ha acabat en mans de gent per altres raons, per exemple, una donació, una herència, la pot treure a subhasta per el que seria una subhasta voluntària a través de la resolució voluntària.
El cas Roman, és que la Generalitat ha rebut aquesta fàbrica, és el cas d'una fàbrica de canelons, per ser exacte, que és també és curiós, l'ha rebut com a herència.
Com a herència.
És una herència que ha rebut la Generalitat per aclarir la situació, no? Com a herència. I és la segona vegada que ja intenten subhastar-la.
Val. Bueno, el problema... jo crec que la Generalitat llavors accedeix a la subhasta voluntària a través del que és la llei de jurisdicció voluntària per garantir la imparcialitat de la venda, d'acord? Perquè no digui ningú que està venent la finca o l'empresa aquesta a una, no sé, a algú interessat, i no respecta la imparcialitat que ha de tenir la Generalitat, que és una institució. Sí. Per tant, potser acudeixen a la subhasta pública, que jo trobo que, a més, és el més assenyat, perquè és el més imparcial. És el més imparcial. Això es fa a través d'un jutjat i a través del portal electrònic, i, evidentment, aquí no hi ha ningú que pugui anar sota mà, per dir així, per fer una... perquè això es controla a través d'un jutjat. Jo crec que si ho fa així la Generalitat és per garantir aquesta imparcialitat de la venda.
D'acord.
Si no, per una altra cosa. Hi pot participar qualsevol. No interessos, sinó qualsevol pot participar.
D'acord. Doncs, senyor Roman Seberri Piedra, advocat especialista en dret processal civil de Seberri Advocat, escolta, gràcies per aquesta xerrada i aquestes explicacions. Molt amable.
D'acord, molt bé. Moltes gràcies.
Va, i de seguida parlem de música. Amb qui? Amb Joan Gràcia, Extricicle. Sí, sí, de música.
Los vinos de la denominación de origen La Mancha han patrocinado este programa. Momento. Vinos con denominación de origen La Mancha.
De La Mancha, la llanura y tradición va directo al corazón, te calienta como el sol. De La Mancha, descubre cada rincón, su perfume, su...
Vinos con denominación de origen La Mancha, la única lágrima que hace feliz.
Corazón, te calienta como el sol. De La Mancha, descubre cada rincón, su...
Cofinanciado por la Unión Europea, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Consumo responsable. El abuso del consumo de alcohol conlleva un riesgo para su salud.
En Línea Directa puedes asegurar tu coche, tu casa, tu moto y hasta tu mascota. Pero sobre todo, puedes asegurar lo más importante, tu salud. Con acceso directo a especialistas, sin pasar por el médico de cabecera, mejores hospitales y menos esperas.
Yo lo elegiría, porque tu salud no espera.
Seguro de salud desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Sylvester Stallone.
No necesitas a un experto en explosivos para ese trabajo. Utiliza la ley.
Sharon Stone.
La ley es corrupta.
Utiliza una bala.
Una mujer muy especial.
Las balas son imprecisas. Lo único que sé es que dicen que eres el mejor.
Con un encargo muy especial.
Un plan muy sutil y digno de un profesional. Sin duda un especialista.
El especialista. El domingo a las 10 de la noche. En 13.
Llega Black Friday a Movistar Plus. Paga un euro el primer mes y disfruta de películas, series, deporte y mucho más. O dicho de otra manera, poquita fe, Sirat, lo mejor de la Champions y la Liga y mucho más por un euro. Entra ya en movistarplus.es, que lo del euro solo pasa durante Black Friday.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Por algún motivo en especial?
Sí, es que he tenido una experiencia cercana con un caso de ocupación y me gustaría estar más segura.
Pues hace usted bien, porque nuestra alarma con cerradura inteligente genera una alerta antes de que entre el intruso, para dar aviso a policía en caso de ocupación.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Vinga, doncs parlem de música. Sí, sí, parlem de música. Parlem de música amb el Joan Gràcia. Ara aquí és on faig el quiebro, eh? Perquè segurament no. Associo el Joan Gràcia a moltes coses. La música no sé si seria la primera cosa que us ve al cap. Evidentment no. Ja sabeu que el Joan Gràcia és un extricicle. Bueno, un extricicle mai sé és un extricicle. Em dóna a mi la sensació al mig pel públic. Per ells que facin el que vulguin. Per mi mai sé és un extricicle. Joan, benvingut, com estàs?
Doncs la mar de bé. Sí, encantat.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres.
A mi, jo també. Sí.
Explica'ns això, aquesta aventura musical. Explica'ns de Rock Killers. Explica'ns de Rock Killers. Què és això, Joan?
Bueno, de moment et diré que Rock Killers vol dir assassins del rock, no?
Sí, sí. Per tant... No he volgut fer la traducció literal per no espantar d'entrada.
Doncs, d'alguna manera, la broma va per aquí, no? Aviam, som un grup que fem versions divertides de cançons de rock i pop.
Però les de tota la vida.
Cançons de tota la vida de Rebeldes, Beatles, Rollings...
Tequila.
L'última de la fila, Tequila, o sigui... Vaja, passem per Cisa, passem per tot arreu.
També Cisa.
Sí. Per què no?
La gran festa del rock en mans del Jaume Cisa. Bé, tot això ve aquí, i ve aquí el Joan per parlar de Rock Killers, i ara parlarem dels inicis i tot això, perquè aquest proper dia 29, a la Sala Wolf, teniu actuació. Aneu a assassinar unes quantes cançons del rock de part divertida i emocionant, diria jo, fins i tot.
Bueno, jo crec que anem a divertir-nos
i a
divertir a la gent, que això és el que intentem. Aquesta és la idea de Rock Killers.
Joan, t'avorries tant?
No m'he avorrit mai a la vida. Mai a la vida. Sempre he tingut algú que fer, des de ben petit, i ara, amb els meus 68 anys, pues mira, cantant de rock divertit. Està bé, rock divertit.
Sí? Doncs, mira, rock divertit, és un
sí,
bon què.
Sí, sí.
I com neix la idea de Rock Killers?
Bueno, de Rock Killers... tinc un amic, que és el Pati Vilallonga, que és bateria, eren d'un grup que no tenien nom, però que feien molt de temps que assajaven i feien cançons i actuaven de tant en tant, que un dia em va sentir cantar, tararejar alguna cosa, i em va dir, escolta, no cantes malament, jo, el grup necessitem una veu masculina, perquè ten la vocalista és Yolanda.
Yolanda Barrull.
Yolanda Barrull, que és la cantant.
Sí.
Aleshores, si vaig dir, jo sóc director artístic del Lío d'Eivissa i jo cada any faig càsting de cantants i jo sé qui canta bé i qui no canta, i qui no canta bé. Jo el que puc, jo canto, però vull dir, llavors no seré mai Rosalía, m'entens? Però vaig anar a provar un assaig d'ells,
sí.
Jo m'ho vaig passar molt bé, la veritat, i ells pues, no em van dir que no. I vam continuar assajant tots els divendres a un local que tenim. I bé, i a poc a poc, això diuen ells, doncs hi ha anat progressant.
Sí, Joan, anat, és que sí. Eres pa un roto i pa un descosío, no? O sigui, això, no sé si interpretar-ho com sortir de la zona de confort. O ja ara és més això que... Va, anem a passar-ho bé, també.
Bueno,
una mica de tot, no?
Una mica de tot. No és la meva zona de confort. En aquests moments, aprendre'm una lletra em costa... vaja.
És que, Joan, costa dir-ho, però tenim sí, ja una edat. Vull dir, això, les coses ja...
Les cançons antigues, calma, eh? Cançons antigues, me'n recordo bastant bé, però sí, quan he d'aprendre una cançó nova, vaja, no hi ha manera. Però, i això, lògicament, em treu de la meva zona de confort. Però em diverteixo,
clar.
Em diverteixo i fem tot el possible, tots, per divertir-nos, tocant i fent, doncs, més que un concert, és un, jo crec que és un espectacle.
Un espectacle
fem coses divertides, a part de cantar.
Bé, possiblement és una de les claus, no? Perquè si tu no t'ho passes bé, bueno, què t'he de dir a tu? Tots els anys del tricicle i de més, que suposo que... no és el mateix teatre que rock, evidentment, no estic dient cap cosa nova, però sí que és el mateix, entenc, que si no t'ho passes bé a l'escenari, tampoc ho pot transmetre, no? Això tan val com per fer mime, com per fer teatre, com per fer música, com per fer qualsevol cosa,
no? Treballar quan
per treballar.
Si tu aquí a la ràdio no disfrutes amb la ràdio, bueno, segurament les entrevistes o els teus programes doncs sortirien d'una altra manera, no? Vull dir, cada un té el grau de diversió de deixar allà on no el vol posar, no? Jo em diverteixo molt i ho he fet sempre, amb tricicles, hem intentat que la gent s'ho passi tan bé com nosaltres a dalt de l'escenari. I aquí fem exactament el mateix, vull dir, som sis persones, un bateria, dos guitarres, un baix i dos cantants,
sí,
que ens ho passem bé i que ens portem molt bé, vull dir, no discutim mai, sinó que...
Això és molt bo,
eh? Sinó que, sí, entre assajos, una mica de tequila i una cerveseta...
Així doncs, no discuteix mai ningú.
Exacte.
Recordo, serà aquest dia per 29 de novembre, aquest proper 29 a la Sala Wolf de Barcelona.
Sí, dissabte.
Aquest dissabte, correcte. Escolta'm, i a l'hora d'escollir les cançons, això com es fa? Aquí, tampoc es baralleu en això, perquè aquí seria un dels punts claus on un grup diu no, fem aquesta, no, aquesta és més xula, no, aquesta pot donar peu a fer tal cosa.
Consens.
Consens.
Que ens agradi a tots, i que ens agradi a tots, perquè uns els tenen que, diguem, que tocar i la Yolanda i jo cantar, que ens agradi a tots, i després, doncs, ja et dic, per exemple, fem un mix de Van Halen...
Sí.
Al·lucina, eh?
Vale, estic preparat.
Van Halen, Los Ronaldos, Beatles, Sisa, amb la mateixa cançó.
Bueno, perdona, a mi lo de Sisa m'està fascinant.
Perdona,
vull dir.
Queda de conya.
No, jo no dic que no, eh? No ho poso en dubte.
I vulgui comprovar que vingui la Sala Wolf aquesta,
aquest
dissabte.
No, allà hi serem, perquè a mi el tema de posar el Sisa per aquí és una cosa que m'està cridant força l'atenció. Però molt, m'està cridant molt l'atenció.
Home, el Sisa és del Poble Sec, com jo.
No.
I el Serrat.
No, o sigui, això no poso en dubte del Poble Sec.
Soc un fan de la gent del Poble Sec.
Però una cosa és el Poble Sec i una altra cosa és el rock. Vull dir que són coses diferents. El mateix, sí, pot ser del Poble Sec. Escolta'm, ja entren en una part de començar en tot això, i què et diuen? No, els amics, els familiars, els companys, els extricicles, diuen, Joan, què te passa?
Bueno,
què estàs fent, Joan? Estàs segur? Et diuen alguna cosa així o no?
No? Una mica de cara sorpresa al principi, però els familiars estan obligats a anar-hi?
Home, evidentment.
Els amics, quasi tots estan, en principi, obligats, i els que tornen és perquè ja s'ho passen bé, perquè ja ens han vingut a veure altres vegades, i després, els meus companys del tricicle fa poc van estar i, creien que potser era millor actor que cantant, però vaja, no en cap moment m'ha dit, nen, retira't.
No, va bé, és un què.
S'ho ha passat bé.
ens ho passarem molt bé. Això segur, ens ho passarem bé, gaudirem de música, gaudirem d'un ambient fantàstic de passar-ho bé, perquè és del que es tracta, d'una manera o una altra, aquest
ballar,
proper dissabte.
I ballar, eh?
I ballar, clar. Si parlo de rock, estem parlant de ballar.
Ah,
si
has de moure l'esqueleto.
Si no, no té cap sentit, eh? Aquest proper 29, el dissabte 29, a la Sala Wolf de Barcelona. Senyor Gràcia, moltíssimes gràcies.
Mai millor dit.
Joan, gràcies per haver estat aquí amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
I ara arribem a la una. I continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Pilar García de la Granja. Després tornem a migdia per parlar de veïns de Barcelona enfadats amb els fons Next Generation. Fins ara.